al matí. Informació, reflexió i entreteniment. Parlem de sexe? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. La sexualitat ens acompanya al llarg de la nostra vida i si volem entendre-la, no només ens calen coneixements anatòmics i fisiològics, sinó que cal que ens involucrem en els factors psicològics i culturals. Cal recordar que el sexe ha estat, al llarg de la història, un tabú i a dia d'avui continuem arrossegant mites i estereotips que no tenen cap base científica. Per això avui, a Parlem de Sexe, volem desmitificar-ne alguns que tenen relació amb les dones i amb el plaer femení. I per això ens acompanyen l'Ignasi Puigrodes, ell és psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella. Bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel, moltes gràcies.
I també ens acompanya la Meritxell Poc, que és sexcoach, especialitzada en fertilitat. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
A veure, la primera pregunta, o sigui, podríem dir que el sexe és com aquell oceà, que sembla que tothom coneix, però que a l'hora de la veritat navegar-hi no és tan fàcil. Per què encara tenim tants tabús i molt més pel que fa al sexe femení?
Primer de tot perquè el sexe de per si ja és una qüestió que va embolcallada d'una gran càrrega moral, no? És a dir, a partir del moment en què fa sexe sempre hi ha una cosa que serà lo correcte i altres coses que no. I homes i dones tenen les obligacions, se suposa, o se'ls espera que facin les coses correctes en sexe. I dins d'aquestes coses, des d'aquestes coses correctes em refereixo, al llarg de la història, un dels punts principals és que o la sexualitat femenina no existia o no tenia importància perquè les dones han de ser pures i castes i no tenen sexe.
O era un vici, no? Era un vici, clar.
Les
dones que ho practicaven era...
La prostituta o la santa.
Exacte.
No hi ha un entremig. O no hi havia un entremig.
I a dia d'avui sí que existeix aquest entremig, no?
Ja existia abans, però avui en dia ja s'està començant a d'una punyetera vegada i de, ei, prou ja d'aquestes càrregues morals.
Clar, clar. I parlem, per exemple, perquè un dels mites que més envolten la sexualitat, i no només la femenina, això sí, és l'orgasme. Per què hi ha tant desconeixement? Sobretot quan parlem d'orgasmes femenins, no? Que sembla que a vegades és... I d'on arriben? De la vagina, de l'orella, de clítoris?
Vale. Jo crec que, sobretot, com dèiem abans, la sexualitat femenina està totalment amagada. No se li ha donat importància i és per això que tot el que embolcalla aquest tema queda com amb poc coneixement. Entre ells, l'orgasme. A l'orgasme, sempre hem seguit a parlar de l'orgasme clitorià, de l'orgasme vaginal, sobretot Freud, que ens va dir que si teníem un orgasme clitorià érem persones poc madures, vull dir, no acabàvem d'haver madurat com a persones perquè l'orgasme havia de ser vaginal. Al final, anatòmicament, s'ha descobert que no existeix orgasme vaginal, sinó que al final és tot clitorià, el que passa que el podem estimular o directament via clítoris, o perquè és una estructura anatòmica molt gran, o amb la vagina, quan introduïm el penis o qualsevol altra cosa a la vagina, doncs podem estimular també el clítoris de manera indirecta.
També tenim en compte que Freud va ser que aquestes primeres persones que va començar a fer les seves teories sobre la psicologia, sobre el psicoanàlisi, en una època en què res d'això existia. I una de les seves grans preocupacions era que els humans estiguessin ben desenvolupats i ben formats fins a ser persones adultes i de profit. I dins dels seus estudis també ja va posar el tema allò de la fase anal, la fase genital i la fase bucal de tots els nanos, i en els seus estudis va posar també això de que la dona que s'ha de desenvolupat correctament fins a l'estadi adult ha de gaudir només amb la penetració. La resta d'estimulació és de persones immadures, no? Més que res per entendre d'on venia
el
aquesta
context,
diferenciació.
Clar, sí. D'on ve, però ha quedat superarrelat.
Va ser una patinada, clar, també s'ha de tenir en compte que aleshores el tema d'estudiar el clítoris, aquesta estructura que només ha de servir pel plaer, era allò, estava molt mal vist, per favor, que com estàs estudiant aquestes coses? Però qual cosa, entre el desconeixement anatòmic i que s'estaven sentant les bases en la psicologia, doncs es van fotre unes picades de pota bastant bèsties que han causat molts problemes a moltes dones, perquè clar, dius, ostres, ostres, és que jo anatòmicament resulta que la meva part interior del clítoris està tan allunyada del canal vaginal que per molt que hi hagi penetració no arribo a estimular-lo. Per tant, em penetrarà moltíssim i pot ser que no tingui mai un orgasme en tota la meva vida. Què passa en aquestes situacions? Soc una persona immadura?
Sí, i has dit que en aquell moment l'anatomia del plaer encara no estava desenvolupada, però bueno, l'Ignasi i jo anem a la Universitat de Barcelona a fer unes xerrades sobre orgasme en els estudiants de
medicina
i de salut, d'infermeria, etc. I t'he de dir que excepte els de medicina de l'última vegada que vam anar, que sí que ens van dir que els hi havien ensenyat el clítoris, la resta d'estudiants universitaris de salut no els havien ensenyat mai l'estructura d'un clítoris.
O sigui, mira si és important, no?, aquest desconeixement, perquè, clar, és molt important conèixer físicament
el cos. Clar, és allò, dius, una estructura que només serveix pel plaer, clar, no té cap mena de funcionalitat pel cos.
Però és que...
És aquesta premissa,
els ensenyen, bueno, el mateix que ens ensenyen quan estem a estudiant que som més petits, vull dir, el que és l'important, no? Però
important per la reproducció.
Exacte.
Però clar, és important, per exemple, l'orgasme. Jo tinc entès que també t'ajuda, no?, a enfortir el sòl pèlvic, o sigui que
sí,
també...
Sí, per exemple, per el tema de l'embràs és molt important, perquè quan tu tens un orgasme, els espasmes vaginals que tenim, les dones, fan que fem penetrar l'esperma més cap amunt i sigui més fàcil arribar llavors a quedar-se embarassada. És més fàcil quedar-se embarassada amb un orgasme que sense orgasme.
Sí, fixaré les coses que aprenem en aquesta secció. Suposo que en aquest sentit també podríem afirmar que la sexualitat femenina no s'ha viscut durant molts anys en primera persona, o sigui que sempre s'havia centrat en el tema de seduir, no?, o arribar a ser seduïdes, i que això també, doncs, és un gran error que també, doncs, ens ha portat a tots a tot aquest desconeixement.
I tant, sobretot en aquest punt de vista de jo com a dona he de ser un subjecte passiu, a mi m'han de seduir, jo no puc prendre la iniciativa, no? Perquè si jo prenc la iniciativa, com deia abans la Meritxell, passaré d'aquell estatus de santa a l'estatus de prostituta. Què és això de prendre la iniciativa? I és més, no només no puc prendre la iniciativa, sinó que jo només estic aquí pel plaer de la meva parella heterosexual. Qualsevol cosa que surti d'això està malament. Clar, si aquesta idea ha estat enfocada en la mentalitat de moltes persones, això fa que jo no m'hagi preocupat de fer una cosa que crec que no tinc dret a tenir. Per tant, no hauré estudiat el meu cos, no hauré estudiat quina és la millor manera de jo obtenir plaer.
Clar, perquè si no vius la sexualitat des de la culpa o el sotmetiment, no?
Sí, i a més, clar, tota la literatura, tots els quadres en l'antiguitat, diguéssim, o ara mateix, moltes pel·lícules o el que sigui estan basades en aquest sentiment de la dona com a objecte de plaer de l'home, i sense poder decidir el que li agrada i el que no li agrada.
En aquesta línia hi ha un altre mite, que és les dones tenen menys desig que els homes, no? Què us sembla aquesta creença?
Que és més una qüestió, o està fonamentada una qüestió moral, és a dir, les dones no han de tenir desig perquè les dones no són sexuals, només han de ser mares reproductores, no? I aquesta idea, que d'antic anava cap a aquesta banda, ha anat evolucionant, i sembla que els homes siguem tots una colla de sortits, que no podem controlar el nostre desig sexual, i en canvi les dones se les ha de quasi forçar a tenir sexe. Dius, ni una cosa ni l'altra, per favor.
Sí, està també basat en estudis en què es demostra que la testosterona és molt important en el desig sexual, i clar, està clar, les dones tenim menys testosterona que els homes, ja que ells la fabriquen en els testicles i les glàndules suprarrenals, i nosaltres només a les glàndules suprarrenals. Però dit això, que sí que és veritat que hi ha una relació amb més testosterona, més desig sexual, el desig sexual no és només una hormona, sinó que tenim tot un condicionament tan personal com deia bé l'Ignasi, doncs, de la societat, que ens porta cap a estimular o no estimular aquest desig sexual. I en el cas de les dones, doncs, ens porta a menys tenir-lo, perquè hi ha moltes dones que tenen un alt desig sexual, que també tenim en compte que el desig sexual no és igual durant tota la nostra vida, va fluctuant, hi ha vegades que en tenim més, hi ha vegades que en tenim menys. I hi ha homes que tenen molta testosterona, però en canvi tenen un baix desig sexual, o sigui, no depèn només d'aquesta hormona.
Per exemple, per posar un altre dels condicionants que més enllà de la testosterona estan afectant el desig sexual de les persones. Imagineu-vos, ostres, jo estic amb un aparell sexual que només es preocupa pel seu plaer. I un cop acabat del suplai i ha arribat al seu orgasme, passa de mi. O, per exemple, que a mi m'agrada tenir sexe d'una certa manera, però no ens estem preocupant mai de que aquelles activitats sexuals siguin plaents i de que jo quedi satisfet o satisfeta de la meva relació sexual. Clar, si jo no estic satisfet amb la meva relació sexual, el següent cop que hagi de tornar a tenir relacions sexuals diré, per què? On tindrem, com a mínim tindré menys ganes. I si això es va repetint, es va repetint, es va repetint, és possible que el meu desig sexual baixi, no perquè realment tingui un baix nivell de testosterona o allò, simplement perquè ja estic pressuposant que aquella activitat que faré m'avorriré, no m'agradarà i a ningú té ganes de dedicar-li temps a fer una cosa que no agrada.
És molt bona, aquesta visió. És veritat, sí, és així, és així.
Perdona, Raquel, el bo que té això és que, igual que s'ha generat un cercle viciós en un sentit, es pot generar el cercle viciós en l'altre sentit. A partir del moment en què aquella parella o aquelles persones es preocupin de tenir unes relacions sexuals molt millors, el desig torna a sortir.
Clar.
Perquè al final tot ens agrada la recompensa, ens agrada passar-nos-ho bé i si ens ho passem bé, doncs ho voldrem repetir. Si ens ho passem malament, doncs, com bé deia l'Ignasi, doncs cada vegada tindrem menys ganes de tenir sexe.
Clar, per aquell desig. Per això és important la comunicació amb la parella, no? Que potser tots ens preocupem per què voldràs per sopar o per dinar, no? O sí. On voldràs en aquest cap de setmana? I a vegades és com, i per què no fem preguntes sobre la nostra sexualitat, no? Que també és molt important.
Correcte. I també aprendre, més que esperar que ens preguntin, que sí que està bé, també aprendre a comunicar-ho, perquè a vegades ens pregunten i diem sí, tot bé, per no ferir a lo millor la sensibilitat de la persona que tenim com a parella sexual, perquè jo què sé, en aquell moment doncs, no ha sigut el seu millor dia.
També es diu molt, no?, que les dones no tenim tant desig visual, no? Per exemple, que no ens agrada veure pornografia. En aquest sentit, veritat o mentida?
Mentida, i aquí tornem a estar altre cop en el mateix aquest últim condicionament que hem mencionat respecte al reforç positiu a l'hora de tenir activitat sexual. Si jo el tipus de porno que trobo en el mercat és un porno que està pensat eminentment per un públic masculí, jo no me'l miraré, perquè no m'agradarà. És a dir, jo per què miro el porno? Per excitar-me. Si el tipus de porno que hi ha al mercat a mi no em causa excitació, no miraré. No significa que no m'agradi el porno, no m'agrada el porno que actualment hi ha al mercat.
Sí. De fet, les dones són molt més mentals i són capaces amb la imaginació de tenir fins i tot orgasmes molt més fàcilment que els homes. O sigui, vol dir que els estímuls que tenim ens afecten igual o potser fins i tot més que amb un home. Però clar, si el que estem veient no ens interessa o senzillament doncs, a l'argument, perquè això que també es diu molt, no? Que les dones necessiten una mica doncs, de tenir un argument en la pel·lícula doncs, per acabar d'excitar-se. Doncs podríem dir que en part sí que és veritat, necessiten poder una mica més d'argumentació potser que un home. Llavors, per sort, ara mateix s'està fent ja de fa anys, no molts, però alguns anys, un porno més dedicat al que seria les dones.
Amb una altra estètica, amb un altre fil argumental, no?
Correcte.
Les dones s'ho passen bé, suposo que això també doncs, fa que connectis.
En què les postures sexuals no són sempre les mateixes.
En el qual doncs, no tot va directament encaminat cap a la penetració i cap a sempre els mateixos tipus d'escenes. S'ha de tenir en compte que actualment molta de la indústria del porno havia vist de per què m'he de matar jo a fer un producte de qualitat. Sí, en fent un producte de baix cost, en el qual agafo, rodo cada setmana una escena, a la que tinc quatre escenes inconexes, sense cap mena de guió ni res, les poso en un DVD i les venc, i això ja tira, per què m'he de matar a compondre un guió, a buscar una estètica, a crear uns personatges, a buscar unes persones que puguin interpretar millor aquests personatges, si total ho acabaré venent igual. Clar, això ha generat un tipus de producte que dèiem abans que a certes persones els agrada molt. Però unes persones que busquen més una situació, una història darrere, perquè justament a mi el que m'interessa és que aquell acte sexual que estigui veient no sigui un acte sexual inconex, sinó que sigui perquè hi ha una relació entre aquelles dues persones, perquè simbolitza alguna cosa.
També un altre mite és que totes les dones són bisexuals, no? Sembla que això ho pensa molta gent, tant joves
sí.
com gent gran.
I en el porno,
en
a
el
més.
Porno més. Ara anava lligat i he pensat aquesta reflexió.
Sí, sí, en el porno és superhabitual que totes les dones siguin bisexuals. Jo crec que també és un condicionament social. Nosaltres, com a dones, transmetem molt més fàcilment a l'afecte i l'estima. No tenim tants problemes amb tocar-nos, en tocar-nos a nivell afectiu, no? A nivell sexual.
Sí, a fer-nos abraçades,
exacte.
Una carícia.
Sí. Dues noies poden anar pel carrer perfectament agafant-se de la mà, no passa res. Veus dos homes agafats pel carrer, agafats de la mà, i ja tothom pensa que aquests dues persones són gais.
Sí, totalment.
Llavors això condiciona més a que les dones puguin acabar explorant poder una cosa que poder no els agrada molt, però tampoc els hi desagrada, perquè és una cosa que tocar-se doncs és més fàcil. En canvi, en els homes no, els hi és més difícil explorar aquesta bisexualitat, per això, perquè es troben amb que condicionaments socials que diuen que si et toques ets homosexual, llavors hi ha homes que, clar, no volen ser dits que són homosexuals i...
O, clar, o per exemple, imaginem-nos una situació de que diverses persones estan en un acte sexual conjunt i hi ha, doncs, van tant homes com dones, i dins d'aquest punt en què estan tocant diversos cossos, arriba un moment en què dues dones es toquen. Direm, bueno, com que jo estic acostumada a transmetre afecte a través d'abraçades, a través de petons a la galta quan ens saludem i no passa res, doncs potser no em sentiré sexualment atreta per aquesta dona que tinc davant meu, però no m'incomoda la situació. En canvi, serà més fàcil que dins d'aquesta mateixa situació, si són dos homes amb els que s'estan tocant, doncs sí que hi hagi aquesta incomodació. I altre cop, no és una qüestió de que biològicament estiguin més preparades cap a la bisexualitat, és més que res un condicionament cultural que ha operat tant en homes com en dones i ha portat aquestes dues maneres diferents de fer.
Mm-hmm. De fet, amb l'estudi que va fer l'Ignasi sobre el BDSM a Espanya, hi havia una pregunta sobre les tendències sexuals i es notava molt, les dones responien, es posava del 0 al 10 si et sents atret per el teu mateix sexe o per el sexe contrari, i hi havia una gradació, tant amb una banda com amb l'altra hi havia una gradació. En canvi, en els homes no, els homes eren molt més polaritzats, o sí, m'agraden molt els homes o no m'agraden gens, però l'entremig era com no
existia,
encara,
no? Era com...
encara hi havia un punt més, hi havia 70 persones que sí que van respondre, o 70 homes que sí que van respondre a la pregunta de em sento atret per persones d'altres sexes, però que no van voler respondre a... És que no n'hi posar ni zero atracció, no vull ni respondre a aquesta
pregunta.
No,
imagina't el grau, no sigui cas que potser em confondran, no?
Clar, i això fa que això, que després quan poses aquestes dades en un gràfic, se't surt un major nivell de bisexualitat, però la qüestió és que tampoc és tan biològic, és més, com he dit abans, i tornem a repetir, cultural.
Sí, sí, és una cosa totalment cultural, tant.
Un altre dels temes, enllaçant amb l'orgasme que comentàvem abans, és que les dues persones sempre han d'arribar, no?, al mateix temps, al mateix moment, a l'orgasme, i això, en canvi, no sempre s'aconsegueix, i és un mite que potser seria bo, no?, que comencéssim.
I pesa.
Doncs, i pesa molt, perquè, clar, genera molta frustració.
Sí, sí. A més, bueno, suposo que ve una mica del que jo explicava abans, de que si tens un orgasme just quan la parella ejacula, llavors l'esperma tira molt més fàcilment cap amunt i és més fàcil de quedar-se embarassada. Uh-huh. Però, com bé diem, és bastant difícil d'aconseguir. Sobretot perquè la manera de tenir orgasmes als homes i les dones són una mica diferents. Els homes van com més ràpid a obtenir la punta de plaer, i les dones necessitem més estimulació. Clar, l'ideal seria, en aquest cas, que les dones fossin estimulades abans de tenir una... fins i tot ja havent tingut un orgasme, perquè les dones, si ens segueixen estimulant en general, estem parlant en general, podem tenir més d'un orgasme.
Llavors, sí, potser al principi són més lentes, però després...
Exacte,
no?
Però després podem seguir molta més estona. Llavors, l'ideal seria, doncs, tenir la dona ja totalment estimulada, o fins i tot havent arribat a l'orgasme abans de que l'home arribés a l'orgasme. Però no acostuma a passar això. Normalment,
no passa. No, fixa't que també va molt en la manera en com es concep, no? És a dir, hi ha la penetració i després hi ha els preliminars. Mm-hmm. O sigui, és com l'aperitiu i el primer i el segon plat, no? L'aperitiu és coses de nen, no t'omplis d'aperitiu que després has de veure el menjar de veritat, no? Dius, perdona, els preliminars són part del sexe de veritat.
És que no s'haurien de dir preliminar.
Aquí està. I justament perquè són aquestes diferents pràctiques amatòries les que permeten aconseguir un gran nivell d'excitació. I també seria ideal que les dues persones o les més que estiguin en aquestes relacions sexuals coneguin quina és la seva pròpia resposta sexual de, ostres, mira, jo sóc una persona que em costa molt d'excitar-me, doncs, bueno, pues, o ho parleu amb l'altra persona, o mira, jo sóc una persona que vaig molt ràpida en excitar-me i sé que arribaré ràpidament a l'orgasme, i que si després, un cop arribo a l'orgasme, després ja sou una persona completament inoperant i ni em toquis, doncs, bueno, pues, si ens coneixem més o menys com funcionem cadascú i ho sabem comunicar a les nostres parelles, podem modular les pràctiques sexuals que tenim per fer que aleshores tothom tingui el màxim possible de plaer i de satisfacció en aquelles relacions sexuals.
Clar, perquè això també acostuma a passar, que l'home té l'orgasme i sembla com si ja s'ha acabat l'acte sexual, i a lo millor la dona no ha arribat a l'orgasme, es podria seguir estimulant a la dona perquè arribés a l'orgasme, però sembla que com que jo ja he acabat, ja està, aquí hem acabat, i em giro i em poso a dormir.
Que també té una part, això també té un condicionament biològic, és a dir, això inicialment és que quan érem bèsties salvatges que vivíem a la jungla penjat dels arbres, si jo tenia l'acte sexual amb una persona, com a mascle, amb una femella, i després no em quedava dormit i marxava corrents, és fàcil que aquella femella es quedés embarassada i hagués de pujar després una descendència tota sola, un sol progenitor per alimentar i per protegir aquella cria. En canvi, si el mascle es quedava adormit al costat una estoneta, ja es començava a generar un vincle afectiu. Llavors aquella família podia dir, tu i jo hem estat junts, aquest fill, si és que neix aquest fill, serà teu, et vindré a buscar.
Hauràs de fer càrrec.
I aleshores ja són dos progenitors amb dues persones que protegeixen i dues persones que porten menjar. I això favoreix la supervivència de l'espècie. Però clar, el que inicialment va ser condicionat quan encara eren bèsties salvatges enmig de la jungla, ara ja no vivim enmig de la jungla.
No.
I jo què sé, abans quan érem bèsties salvatges no teníem ni dildos, ni vibradors, ni joguines sexuals. Per la qual cosa, si us plau, podem modular, que no som... No sé, podem estar per sobre de la nostra natura, a vegades.
Una mica d'imaginació, no? Moltes vegades. Més mites, per exemple, quan arriba la menopàusia, doncs és allò de que ja ens oblidem del sexe per sempre, o fins i tot quan ens quedem embarassades, no? Són com dues etapes femenines que sembla que el sexe s'oblida.
Sí. La veritat és que amb la menopausa és el que dèiem. Hi ha un apartat que sí que ens influeix, que és les nostres hormones sexuals femenines deixen de generar-se per culpa de que ja no tenim... ja no ho volem, ja no tenim cicle menstrual, i això fa que els nostres llavis, tot el que vindria a ser la part exterior de la vagina queda atrofiada, es va atrofiar mica en mica, i inclús la part interior queda menys lubricada. Però sí que hi ha estudis que indiquen que contra més es fa servir, menys atròfia hi ha i més lubricació hi ha. Per lo que és molt important quan arriba la premenopàusia.
Mantenir exacte. El sexe, clar
mantenir
que sí.
El sexe perquè disminuïm aquest efecte de l'atròfia dels genitals i senzillament la sequedat, que sí que aquesta és difícil de revertir, doncs tenim lubricants en base d'aigua que ens poden ajudar perfectament. I
en quant a l'embaràs, tenir en compte que depèn de quins tipus... Un embaràs, primer de tot, un embaràs no és una malaltia, que sembla que estàs embarassada i és de cuidado, queda't al llit, no et moguis.
Sí, però a moltes parelles els genera problemàtica,
Sí.
I durant els primers mesos, depèn de quin tipus d'embaràs, sí que es diu, ostres, si és un embaràs de risc, durant els primers mesos d'embaràs i els últims mesos és convenient potser no tenir acte sexual.
Sí, el primer trimestre i l'últim. Però si és de risc, estem dient si estem tenim pèrdues o si tenim algun problema de salut.
I si no, hem de recordar que el sexe va molt més enllà que la penetració. I en el cas de poder tenir un tipus d'embaràs que no permetés per consells mèdics tenir penetració, hi ha moltes altres parts del cos que es poden estimular i la transmissió d'afecte, les carícies, els petons, les abraçades, el sexe oral, tot això es pot continuar fent.
Mm-hmm. Correcte. I en un embaràs normal, vull dir, no hi ha cap problema, de fet, fins i tot embarassos d'aquests que s'allarguen més del compte i que ja arriben a les 41 setmanes, per exemple, i la mare ja té moltes ganes de que surti el bebè, practicar sexe, estimular les contraccions uterines i pot desencadenar el treball del part.
Sí, és que és molt sa i molt natural i molt saludable el sexe. Suposo que totes aquestes confusions, totes aquestes creences, al final doncs, el que fan és posar en dubte la nostra autoestima, no? I que baixi la nostra seguretat quan no succeeix allò que el mite ens està dient que hauria de passar, no? Uh-huh. Què hem de fer? Hem de buscar informació fiable, assessorament...
A mi m'ha agradat una paraula que has dit, és fiable. És a dir, al igual que quan ens reenvien missatges a través del WhatsApp aquests dies, que la gent es posa a reenviar-los a lo bèstia sense consultar, és a dir, abans de començar a propagar una idea que no sabem si és certa o no, primer de tot contrastem-la, i sobretot contrastem amb aquelles persones que en saben. És a dir, sempre trobarem amb el nostre costat una persona que serà especialista que ens podrà dir, mira, doncs això, això, això és fals, i no és fals perquè t'ho digui jo, és fals perquè s'ha fet aquest estudi, perquè s'ha fet aquesta investigació, perquè se sap des de, mira, des del tal llibre que ho posa, des del segle tal i el que sigui. I a través d'aquí poder anar desmuntant aquests mites i quedar-nos només amb aquelles coses que siguin realment certes.
I sobretot el sexe és personal. Cada persona li pot agradar coses totalment diferents. Llavors, perquè a nosaltres no ens agradin les mateixes coses que li agraden a la gran majoria de gent, no vol dir que haguem de tenir una baixa autoestima o el que sigui, ni que siguem raros ni res. Senzillament és la nostra sexualitat i mentre la vivim plenament és fantàstica.
Doncs Ignasi i Meritxell, moltíssimes gràcies. Com sempre, un plaer trobar tota la informació fiable de les vostres mans amb aquests estudis i amb tot aquest coneixement. Que vagi molt bé. Bona setmana.
Bona setmana.
Bona setmana.